Notícies. David Solans.
Bona tarda, són les 6. L'Eurogrup rebutja prorrogar el rescat grec i dona per trencades les negociacions amb el govern de Syriza després de la convocatòria del referèndum. Coneguem l'última hora eurocorresponsal, Albert Segura.
Trencament. Grècia ja té un peu fora de l'Eurogrup, que ara reuneix sense Yanis Varoufakis, sense el ministre de Finances Alé, per discutir ja el pla B, és a dir, per preparar-se per a un Grexit i per a un corralito que pot ser imminent. Sense pròrroga del rescat, que acaba dimarts que ve, el BCE no podrà continuar salvant els bancs grecs amb liquiditat d'emergència i el control de capitals pot ser cosa de poques hores. Jeroen Dijsselbloem, president de l'Eurogrup, acaba d'anunciar que no donarà més temps al govern de Syriza.
El govern grec ha trencat les negociacions, ha rebutjat la nostra oferta i ara la sotmet a referèndum injustament, presentant-la als grecs de forma negativa.
Varoufakis, que parla en aquests moments, està culpant els seus homòlegs de fer mal a l'euro, sent inflexibles i denegant-li l'extensió del rescat en un mes.
Olot està commocionada per la mort del nen afectat per diftèria. La notícia ha sorprès els olotins perquè estaven esperançats, confiaven que amb el pas dels dies el nen millorés i es recuperés, i no ha estat així. Girona, Bàrbara Julba.
El funeral pel nen es farà en principi dilluns al matí. L'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, diu que la ciutat està al costat de la família.
Els que ells vulguin, doncs farem, la ciutat estarà al seu costat, i si ells volen, doncs per les circumstàncies que s'han produït, de fer un acte públic o algun, nosaltres estarem al seu costat i organitzarem doncs el que haguem d'organitzar. Com també estem disposats a respectar, si ells que volen la seva privacitat i així, és que ho entendria perfectament.
Coromines llança un missatge de tranquil·litat després de la mort del nen. Subratlla que el 100% dels alumnes de les escoles bressol municipal estan vacunats i recorda la importància de vacunar-se.
Models amb diverses discapacitats han desfilat avui a Pedralba Centre per reivindicar la seva feina i demanar a les marques que els tinguin presents. Tots s'han format dins del programa Integra de l'agència Fashion Group. Ho ha explicat a RAC1 la directora Olga Segarra.
Estem lluitant sobretot per aconseguir això, que les grans comptes, els clients, les agències de comunicació, li donin una oportunitat, perquè sobretot n'hi ha una raó, que és que ells són consumidors. I com a consumidor doncs tenen dret a que, bueno, que siguin representats com el que són, però com algo normal.
Segarra afirma que a les marques els costa fugir dels estereotips i que encara tenen molts prejudicis a l'hora de contractar persones discapacitades. I 2.500 oients de RAC1 passaran al llarg del dia d'avui pel Tibidabo en un dels actes centrals de celebració dels 15 anys de RAC1. 2.500 oients més i tornaran demà. Aquest matí el Via Lliure s'ha fet en directe des del parc i a hores d'ara encara dura la festa en una jornada de ple estiu. Tibidabo, Nil Sant Martí.
Globus vermells amb el logo de RAC1 inunden aquesta hora al parc. Els prop de 2.500 oients presents a les instal·lacions lúdiques es fan sentir i també notar amb llargues cues en algunes atraccions, especialment les aquàtiques. I és que si alguna cosa es fa notar a banda de l'audiència és el sol i la calor, que encara apreten just a les 6 de la tarda. Els oients s'hi afegeixen en aquesta primera jornada de festes del Tibidabo molta gent de RAC1, amb les seves famílies, productors, redactors i tècnics, que han aprofitat l'emissió del Dia Lliure Especial d'aquest migdia per trobar-se en un ambient festiu. Tots, des dels oients i fins als treballadors, tenen encara 4 hores més de festa aquí dalt, al cim del Tibidabo.
I ara els esports. Amb Albert Redondo.
El Mundial de MotoGP, Gran Premi d'Assen, direcció de cursa, ha decidit que Valentino Rossi és el guanyador després d'escoltar la versió de l'italià Ingmar Márquez sobre la topada a l'últim revolt quan el pilot de Cervera l'intentava avançar. Direcció de cursa considera que l'italià, que ha hagut de fer un recte a l'última xicana, no ha pogut traçar l'últim revolt per culpa de la col·lisió amb Márquez. D'aquesta manera, Rossi continua líder a la general, ara amb 10 punts de marge respecte a Lorenzo, que ha acabat tercer per darrere de Márquez. A Moto2 s'ha imposat Joan Zarco, Tito Rabat estat segon i Sam Lowe tercer. I a Moto3, victòria per Miguel Oliveira per davant de Fabio Quartararo i Dani Ken. En futbol, Joan Laporta ha anunciat que Johan Cruyff s'implicarà en la seva campanya electoral perquè està motivat, amb idees i amb ganes de fer coses. A la Copa Amèrica de Futbol, aquesta propera matinada es disputa l'últim partit de quarts. Brasil, amb Dani Alves, s'enfrontarà a Paraguai. L'altra blaugrana que encara competeix és Marc-André Ter Stegen, que des de les 6 està disputant les semifinals de l'Europeu Sub-21 contra Portugal. I aquesta nit a les 9 es disputa la final del Mundial d'Hockey Patins entre Espanya, amb 9 jugadors catalans, i l'Argentina.
I el temps, durant les pròximes hores continuarem amb sol i temperatures de ple estiu. Tan sols hi haurà núvols decoratius en àrees de muntanya i fins a entrada la nit l'ambient serà càlid a gran part del país. Demà s'espera un dia assolellat i amb temperatures encara més altes. Això és tot per ara i tornem d'aquí una hora al punt de les 7.
crack, crack. Old MacDonald
had a farm. I-I-I-O. Malgrat se'n facin bones còpies, totes surten del model original, el primer. And on this farm there was a chick,
the prettiest chick I know. Els matins de dissabte i diumenge de 6 a 10, RAC1 presenta La Primera Pedra, l'espectacle radiofònic original del cap de setmana, amb Jordi Margarit, esclar. I-I-O,
I-O. La Primera Pedra, el model original.
Ele!
RAC 1. Tots som...
L.
RAC 1. Centrat. Amb Jordi Beltrán.
Continuem recordant continguts del món a RAC 1 d'aquesta setmana que estem acabant en aquest cap de setmana. I recordant també doncs, coses que han passat durant aquesta setmana. Per exemple, l'arribada del solstici d'estiu, la revetlla de Sant Joan. Però déu-n'hi-do el fortet que ha arribat aquest estiu. L'estira i arronsa d'Europa en Grècia continua. Relleus governamentals aquí i allà. Estat islàmic apretant cada dia més. Augment de persones desplaçades sense aturador. Crítiques i estratègies controvertides als nous ajuntaments. I canvis en els programes de TV3. Importantíssim. Bé, tot plegat, fa que dius, saps què? Escolta, continuem escoltant continguts del món a RAC1 d'aquesta setmana, unes receptes de plats d'estiu i unes reflexions sobre els períodes de vacances dels nanos que també han començat aquesta setmana.
Tu saps què és el reconcentrat?
Això és reconcentrat.
El caloret ja apreta de valent aquests dies i per això avui volem parlar de plats d'estiu, d'aquells que entren bé, Fermí? Sou dels que prepareu amanides, canelons freds, per exemple, plats mariners, fideuàs, arrossos, etc, etc. Fermí, els plats d'estiu no tenen per què ser necessàriament freds.
No, però...
Són un denominador comú, amb molts d'ells, però no té per què ser necessàriament fred.
Però la veritat és que sí que parlem més de la cuina freda, per entendre'ns. Perquè, clar, dius, escolta, quan parleu dels plats mariners, les fideus i els arrossos, estem pressuposant que molta gent identifica l'estiu amb la platja, i això tampoc és del tot cert.
Clar.
L'estiu és l'estiu, a tot arreu són les vacances, hi ha gent que prefereix la muntanya, i per tant hi ha un altre tipus de menja. Jo crec que al contrari, crec que és més, molt sovint, la cuina freda, i sobretot per una cosa, la gent a l'estiu, primera té ganes també de refrescar-se, té ganes de pair, té ganes no de fer aquests àpats excessius, diguem-ne, que provoquin mala digestió i un cert malestar, per entendre'ns. De manera que moltes vegades també qui té convidats a casa li ha de tenir-ho tot a punt per poder estar amb la gent i no haver-se de preocupar. Això la cuina freda hi ajuda, no? I jo he sigut molt d'aquests. És a dir, jo quan estiuejo i m'agrada cuinar molt. Òbviament, com que jo vaig més cap a costa, doncs m'agrada més cuinar peix, però sovint tinc alguns dels plats que més m'agraden a l'estiu i els tinc preparats amb anticipació. Per exemple, jo t'ho puc dir un parell.
Un d'aquests plats, Fermí.
Un d'aquests plats, per exemple. La sopa que més m'agraden a mi a l'estiu, gazpacho a part, està molt bé, i ara hem parlat moltes vegades, i del plat que dirà també n'hem parlat algun any. L'ajo blanco.
Ah.
La sopa d'origen andalús, extremeny, la trobo brutal. L'ajo blanco la trobo extraordinari. Comencem. Molt senzilla de fer, amb totes les variants possibles, i evidentment la gent que ho ha tingut com una menja familiar em dirà, escolti, jo més a més hi posem això i posem allò altre. Perfecte, em sembla molt bé. Però l'essència de l'ajo blanco, en aquest cas, doncs, és l'aigua, també com el gazpacho, l'aigua freda, l'oli d'oliva, la molla de pa seca i l'ametlla, en aquest cas, per donar-li el gust, no? Per tant, què faríem? Jo, si puc, i ara encara n'hi ha, amb ametllons tendres. Amb ametllons tendres. Però ja entenc que això és més difícil de trobar. Si no, amb ametlla crua, aleshores què fas? Imaginem, més o menys, va, per un litro, que més o menys te'n deuen sortir quatre tasses bones, doncs per un litro d'aigua freda, hi poses uns 150 grams de molla de pa. Mirem de posar-hi la molla, traieu la crosta. Només la molla, si és eixuta, millor, i així ens la poses una bona estona, diguem-ne, a marinar. Poses, imagina't, és fàcil de recordar, un litro, 100 grams d'ametlla, 150 de pa, un decilitre d'oli d'oliva, una tercera part del decilitre, és a dir, un raget, una tasseta de cafè, si vols tu, de vinagre blanc, un puntet de sal, i se'n se acabó. Què fas? Tu poses la molla allà amb les ametlles, deixes-les en remull. Què tens? No ho faràs amb morter, eh, que no? Perquè si ho fessin amb morter faríem primer doncs, les ametlles amb la sal i la bolla de pa i aniríem incorporant tot. Eh, que no ho faràs amb morter, ho faràs amb pímer o ho faràs amb una licuadora o ho faràs qui tingui doncs, un Robocop d'aquests, una Thermomix, aquest tipus d'estris. Bueno, doncs ho tritures tot, ben licuat, i hi ha gent que, com que una mica aquest pols d'ametlla no li agrada, doncs l'acaben de passar per un xino per acabar-la de finar, i òbviament la deixes refredar. Puntet de sal, ho he dit, poquet, eh? Aleshores, què fas després? Ho vols combinar amb algú, si et ve de gust? Què és el que m'agrada més a mi per combinar, que també està dins dels usos clàssics, el raïm moscatell? Que ara ja n'hi comença a haver-hi, doncs, a ple estiu, sinó un bon raïm. Aquest bon raïm, si a més, doncs, dius, avui m'hi lluiré, doncs, escolta, el vull pelar, doncs, pela'l, si vols tu, una petita escaldadeta només per treure-li la pell. Si treus els pinyolets, doncs, encara millor, eh? Fem-ho així una mica més fàcil, eh? Bé, ajo blanco. Per mi, una sopa màgica.
Perdona, eh? Ja saps que sóc un ignorant i més a la teva ombra, però m'has dit aigua, oli, pa, ametlla, vinagre, sal, i si vols en...
I oli d'oliva.
Oli d'oliva, sí, ja ho he dit. I raïm.
El raïm és l'acompanyament.
Si vols. Sí. Però m'estàs dient que l'ajo blanco no té all?
Sí, perdona, hòstia. Ah. Cony, és que ja m'has despistat.
Ara...
Dos dents d'all per la de Jonsis. Ah, dos dents d'all per litro. Home, és que m'estaves...
Allò del caballo blanco de Santiago?
Sí, el caballo blanco de Santiago.
Doncs l'ajo blanco...
Exacte. Val. Molt bé, però molt bé de recordar-ho, perquè jo ara...
No, és perquè...
Com que mai duc papers i sempre situo de memòria, evidentment, l'ajo blanco... Compte un parell de dents d'all. Sempre amb les dents d'all, amb els grans d'all, amb els grans d'all, mireu de treure-li la llavor de dins, aquella llavor verda, que allò al final acaba repetint massa. I si no, l'escaldeu també per blanquejar-lo i treure-li una mica la fortuna.
Ara
compteu per la recepta que us he dit d'un litro, un decilitro d'oli d'oliva, una mica menys de vinagre, aquests dos grans d'all, 150 de pa i 100 grams d'ametlles i un polsim de sal.
Elvira, de Mataró, bon dia.
Bon dia.
Quin és el plat que ens proposa?
Mira, jo us proposo una recepta que em van ensenyar a fer uns pescadors fa 60 anys, perquè jo en tinc 86. Fa 60 anys. I són macarrons. I en diuen macarrons a la blanca colloner. I són molt senzills de fer, són boníssims. Mira, es bullin els macarrons. Agafes una sèpia i la mitrosteixes, perquè si es cou molt, la sèpia queda dura. Sí, mitrostides. Barreges la sèpia amb els macarrons. Llavors fas un allioli natat i el barreges. Ja està.
Fantàstic.
I aquest menjar el feien ells a la barca.
I tant,
clar.
Boníssim. I es pot menjar fred, també, perquè també és molt fred, eh? Perquè jo els he fet moltes vegades, i fred també es pot menjar.
Dona, I a la barca menjaven macarrons, aquesta gent? És a dir, l'acompanyament, com que a vegades era l'arròs, a vegades era la pasta.
Aquests macarrons estaven ells a la barca.
Està molt bé.
Està
molt bé.
Elvira, em recorda el cognom del plat? Macarrons a la...
Macarrons a la blanca colloner.
A la blanca colloner. Sí, ja ho havia sentit bé, ja.
Em t'ho dic. Era un nom que ells havien posat. Em van ensenyar a fer els macarrons, després una sopa de peix que la feien estupenda, sí. I després el cremat. El cremat verdader, eh?
Sí.
El cremat que fan por all, no. El verdader cremat, eh?
Amb bom rom, i què hi poseu més, també? Grans de cafè, el sucre de canya...
Que em deneu, molt gran de cafè.
No hi poseu, eh?
He inventat, això, els grans de cafè.
Ah, doncs, per què no aprofitem i ens l'explica, el cremat?
Clar, si vols que l'explico.
Sí, no, va, som-hi. Clar que sí, dona.
Mira, un litre de rom.
Sí.
Mig litre de cafè fet.
Sí.
Cafè fet.
Sí.
El rom, i tires la canyella, i tires la llimona, i tires el sucre, depèn del gust que vulguis de sucre, si vols més dolç o menys dolç,
sí.
I quan ja el rom ja comença a fer la flameta blava,
sí.
Que ja representa que no és, ja s'acaba de cremar, sí. Llavors s'hi tira el cafè fet.
Quan dieu cafè fet...
El cafè fet és, el que et diré jo, per un litre de rom, sí. Un litre de cafè.
Però de cafè, de líquid, molt bé.
Cafè de líquid, fet.
Ai, carai. Ah, molt bé.
Si has el verdader cremat, doncs... que no sé d'on t'he tret ara els grans de cafè.
No, jo perquè ho he vist, jo no en sóc aficionat, ho he vist i prou, no en tinc ni idea, de veritat,
eh? Encara el faig. Sempre que hi ha una colla, faig una cassola de cremat i els encanta, i és que és boníssim, perquè un esforç.
Doncs
és que vull dir.
El provarem.
Es rebaixa, i és un esforç. Ja. Això és el verdader cremat que fan els pescadors.
És com un carajillo de ron, però ron amb cafè, al revés.
Exacte. Un truc que toca el romis cremat, sí. Ja, que ja veus que la flameta ja la comença a fer una miqueta groga, llavors si tires el cafèset, i ja està.
Molt bé, doncs,
adéu-siau, bon dia.
Molt bé. Marta.
Hola.
Hola.
Digues, Marta. Soc
l'Antònia. Antònia,
Antònia. Antònia.
És que s'ha equivocat, pobra. Bueno, mira, jo faig una amanida de pasta tèbia amb tonyina fresca. Sí. Llavors, la pasta és de colors o així, de verduretes i tal. Sí. I la tonyina la compro fresca, sí. La tallo a daus. Primer passo uns allets llaminats per la paella i passo els daus, poquet fets. Llavors, la pasta la bulleixes a part i al moment de servir, el que faig és la serveixo tèbia. Uh-huh. I faig una salsa que tallo tomàquet petitet, ceba petiteta, pebrot petitet i ho macero amb oli. Sí. Llavors poso sal i pebre, sí. I ho deixo macerar com una horeta. Sí. I a l'hora de servir fas la tonyina, la serveixes damunt de plat de pasta i la ruixes amb l'oli aquest.
Molt bé, senzill i refrescant, amb això.
Sí, això és no, sense complicacions.
Molt bé, Antònia.
Gràcies, Antònia.
Moltes gràcies. Adéu, dona.
El món a RAC1, amb Jofre Llombard.
I fent cuinetes avui en dijous amb el Fermí Puig i amb la Lourdes, que ens ha trucat des de Santa Maria d'Oló, al Bages. Recordeu que avui estem demanant i explicant plats freds, plats d'estiu. Alguns són tebis. Lourdes.
Hola, bon dia.
Què ens proposes?
Mira, primer una cosa. Ara ja no som del Bages, som del Moianès.
Sí. Calla. Mea culpa. Sí, mea culpa, sí senyora.
No, que no tenim res contra el Bages, però...
No, les coses com són. Santa Maria d'Oló, Moianès, sí senyora.
El que volia donar és la d'escabeig de pollastre.
Ah, que bé, dona.
Els ingredients són pit de pollastre filtejat, sí. Pastanagues tallades rodanxes fines, ceba amb rodanxes, grans d'all, pelats, fulla de llaurer, grans de pebre i un polsim de farigola. I llavors tot això posem en una cassola plana, les capes del pit de pollastre, sí. La pastanaga i la ceba, tot en cru.
Sí.
Els grans de pebre, els grans d'all i tot posat a la cassola. I després hi afegim meitat oli i una part de vinagre.
Sí.
Que quedi cobert fins a mig. Sí. Amb menys vinagre que oli, eh?
Sí, sí.
I llavors... o posar-ho al foc a poc foc, sí. Durant una horeta, una hora i quart, o així, i llavors quan està fet ja es tanca i fred a la nevera, i això ho pots menjar quan vulguis.
És estupenda, més ben explicada és impossible. No, de veritat, a mi m'entusiasma, alguna vegada n'hem parlat aquí, i em torno boig, i tal.
Jo com... també, que és un plat que ara a l'estiu va molt bé tenir-ho a punt.
I tant, dona, i tant. Escolta, i Santa Maria d'Oló, jo hi he dinat a Santa Maria d'Oló, però en una casa particular.
Ah, molt bé, doncs mira.
Fa molt goig tot això.
Molt bé. Lourdes, gràcies.
Vosaltres.
Del Moianès, que dic clar. Del Moianès ens en anem a l'Hospitalet de Llobregat. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens proposes?
Mira, és un plat que feia la meva sogra, amb un homenatge a ella, que es deia Victòria.
Sí.
Jo no l'he sentit mai per aquí a la ràdio i cada any que us escolto dic, a veure, trucaré, i és la primera vegada que truco. Ella li deia Asadillo.
Sí.
Eren de Jaén. I mira, el plat consisteix en escalivar pebrots, sí. Pebrot vermell, ben escalivat, normal, i després tomàquets madurs, ben bons ara d'aquest estiu, ratllar-los, bueno, primer treure-li les llavors, ratllar-los, sí. I coure'ls, o sigui, no fregir.
Sí.
Jo ho faig amb un paelló.
Sí.
Coure'ls, però molt reduït, que perdi tota l'aigua.
Sent sòlid, refereixes, eh?
Sí, que quedi ben sòlid.
Sí.
I llavors el deixes refredar, neteja els pebrots, i llavors, bueno, fas els pebrots a tires o a quadrets.
Sí.
Jo ho fèiem a quadrets. Llavors, aquest tomàquet li afegeixes una picada, uh-huh. De comí, però sí. Comí dels àrabs, no el d'anís.
Sí, sí.
Amb alls.
Sí.
Amb alls, oli, sal i com si ho amanissis. I sí. Poses el pebrot.
Sí.
També a trossos. I llavors vas afegint aigua.
Sí.
O sigui, l'aigua que ha perdut, perquè no quedi tan espès.
Sí.
I llavors és anar-lo una miqueta provant, no? Uh-huh. Una miqueta al gust. I deixar-lo reposar a la nevera. Com més reposat està molt bo.
I és mitja fred.
Es menja fred.
Per
acompanyar, mira, suc amb pa, bueno,
clar, escolta,
amb el que sigui.
Queda dens, per tant, això, eh?
Això ja va al gust. Cada un és trobar-li el punt.
No,
clar,
però
jo, com que...
és important perquè, Goita, mentre tu ho anaves explicant, jo crec que tots els oïdors, com jo també, ens el anem imaginant, per dir-ho manera, no?
Sí.
Després, i per tant, quan te'l vas imaginant, el vas paladejant i te'n dones compte que això és bo segur.
Sí,
ara,
sí,
el tema és quan tu has dit i vas afegint aigua, com que has dit la que havia perdut, n'ha d'haver perdut molt poca, per tant, tu hi vas afegint aigua perquè quedi com una sopa, te'l menges amb cullera o com te'l menges?
No, queda espesset.
Ah, això és el que et volia dir.
Queda espesset, però tampoc una sopa, no, ni un gazpacho, no, ni molt menys. I el comí, si és en gra, doncs es pica amb els alls.
Amb els alls, clar, sí.
Si és en pols, bueno, doncs afegeixes en pols.
No, ja ho he entès perfectament, picat amb com...
No, però això és una miqueta el gust després d'anar-li trobant, perquè el dia següent tu el tastes i dius, ei, al millor li falta all.
Sí.
M'he oblidat una cosa, sucre.
Sí.
S'ha de posar sucre. Sí,
sucre mentre el tomàquet va fent en el foc? El sucre?
No, després.
Després.
En el foc no poses res, només el tomàquet cuit.
Molt bé.
Sense res.
Molt bé.
Queda molt bo, de veritat.
No, m'ho crec perfectament. L'únic tema per mi era veure quina densitat tenia per imaginar-me el menjar-me. Saps què vull dir-te?
Sí, com una salseta queda, com una salsa.
Vale. Perfecte.
Gràcies,
no,
Carme.
No, és una sopa, no.
Molt bé, dona.
Vinga,
gràcies
per
la recepta. N'haurem de fer una nova edició, de plats d'estiu, perquè veig que...
Fins que pleguem la temporada...
Jo crec que sí, perquè, mira, m'estan arribant, per exemple, la Roser proposa una amanida de roquefort i préssec.
Sí.
Boníssima. Diu, és tan senzill com d'explicar que necessites enciam, roquefort a daus, un préssec tallat també a trossets, i podem afegir una mica de fruits secs i tot amb panses, ben amanit, amb oli i vinagre de Mòdena, està una amanida realment bona. Fermí,
digues.
El divendres de la setmana que ve tornem-hi.
Sí, i tornem a fer una recepta que fa molts anys que en vam parlar, que és el vitello tonnato.
Reconcentrat. Això és el teu projecte d'expansió. Això, el teu projecte d'expansió després de rebre un préstec de l'Institut Català de Finances. Descobreix l'entitat financera pública que facilita l'accés al finançament a les empreses i contribueix al creixement de l'economia catalana. Entra a icf.cat. ICF, 30 anys fent creixement. Generalitat de Catalunya.
7 del matí. Són el despertador. Obro els ulls. L'esmorzar. El nen a l'escola. La feina. Corro a dinar. La reunió de les 4. 60 correus per contestar. Massa trànsit. El punt avui. El teu moment d'independència diari. A partir de diumenge, edicions a Barcelona, Camp i Ebre, Girona, Lleida i Maresme.
Emporta't amb l'avantguàrdia la fregidora dietètica Cecofrai. Fregeix i forneja patates, carn, peix i verdures només amb una cullerada d'oli. Queda't amb el queixa dels aliments i estalvia't els greixos i l'oli. Aconsegueix-la amb un llibre de receptes per només 34,95 €. Aquest diumenge a la cartilla, amb l'avantguàrdia. Recollida a oficines de correus.
Aquesta nit a 8 TV, Regreso a Cranford. Una història captivadora considerada una de les millors produccions recents d'època.
¿Está comprometida?
Lo estoy, Miss Matty.
Si no fuera por su intromisión, nunca se habrían conocido. Y así mi hijo podría aspirar a algo mejor.
Regreso a Cranford. Aquesta nit, a 8 TV. Oberta a tothom.
7 del matí. Sono el despertador. Obro els ulls. L'esmorzar. El nen a l'escola. La feina. Corro a dinar. La reunió de les 4. 60 correus per contestar. Massa trànsit. El punt avui. El teu moment d'independència diari. A partir de diumenge, edicions a Barcelona, Camp i Ebre, Girona, Lleida i Maresme.
RAC 1. Tots som 1.
Reconcentrat.
La canalla en edat escolar està de vacances, tenen per davant 86 dies sense tornar a les aules. Algunes famílies ho solucionen apuntant els nanos a casals d'estiu, d'altres els envien de colònies i hi ha pares que compten amb els avis perquè ells encara treballen. És una situació que es repeteix cada any, aquesta vegada, però, ja ha provocat, per exemple, són dades que acabem de conèixer, que les colònies han crescut un 25%, segons unes dades de fa poc de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, més conegudes com ACLEC. Avui volem posar a debat les vacances escolars. Què s'ha de fer en aquest període? És per això que hem convidat el Jaume Cela. Jaume, bon dia.
Bon dia.
El Jaume és mestre, ja jubilat. Durant molts anys ha estat director de l'Escola Bellaterra. Hem portat també la Núria Valls, que és subdirectora de la Fundació Catalana dels Pla i responsable de la campanya d'estiu. Bon dia, Núria.
Hola, molt bon dia.
I aquest matí hem plantejat el tema a partir de les 8. Hem dit, a les 10 parlarem d'això. Els pares o qui vulgui, ja hi podeu començar a dir la vostra. I aleshores hem... i la vostra a través del correu, a través del Twitter, a través del Facebook, a través del telèfon, i mare de Déu si els pares han dit de les seves, no? I ens hem trobat una opinió que deia així: parlem de més de 90 dies de vacances, això és una quarta part de l'any, poca broma. Signat Fabián Mohedano. El Fabián Mohedano, com bé sabreu, és impulsor de la iniciativa per la reforma horària. I li hem dit: Fabián, vols venir? I ens ha dit sí. Fabián Mohedano, bon dia.
Bon dia i bona hora.
I moltes gràcies per adaptar-te en aquest programa i participar d'aquest debat. I els pares què hi diuen? Són excessivament llargues aquestes vacances? Continuem tenint obert el correu, elmon@rq.net, i també el telèfon 902-47700, per exposar-nos la vostra situació. Ara haig de fer allò, una cosa tan periodística com preguntar-vos directament si són massa llargues o massa curtes. I allò de contestar-me amb un monosíl·lab. Són massa llargues les vacances escolars, Jaume?
No.
Núria?
És, amb un monosíl·lab és difícil. Una mica.
Una mica. Fabián?
Mal distribuïdes.
Mal distribuïdes.
Això no és un monosíl·lab. Ja m'apunto a lo del Fabián.
Sí, jo també, mal distribuïdes.
Monosíl·lab és una paraula d'una sola síl·laba. Aquí n'hi ha dues i una polisíl·laba.
És a dir, detecto que el que potser són excessives són les vacances de l'estiu, aquests 86 dies, o ni tan sols això.
Sí. No, no, jo m'apunto a el que ha dit el Fabián.
La concentració.
Estan mal distribuïdes. Uh-huh. Els nens necessiten períodes de vacances.
Tu que n'has vist de molts colors, Jaume, a les escoles, per què, o sigui, on s'arriba, on neix el fet que les escoles acabin les classes abans de Sant Joan i tornin després de la Diada?
Perquè els nens necessiten un període llarg de vacances, a l'estiu el necessiten, no sé si el que tenim possiblement es pogués arreglar, però retocar les vacances de setembre, per exemple, significaria també retocar les vacances d'altres col·lectius que també tenen uns drets o tenen unes necessitats, i això és molt complex. Vull dir, han de pensar que el Consell Escolar de Catalunya, per exemple, ha fet, en aquests últims anys, 3 informes sobre la racionalització, que se'n diu, dels períodes de vacances i de treball escolar. I ha costat molt que s'implantin. Vam tenir una proposta diferent de vacances a l'època del conseller Maragall, uh-huh, i va durar el que va durar. I és molt difícil, perquè hi ha molts col·lectius implicats, i el que és més difícil de saber és realment què necessiten els nens i les nenes.
I què necessiten els nens i les nenes?
No, el que necessiten, períodes de vacances necessiten. El que, uh-huh, el que ningú pot dir és quan i quin és el període ideal, i igual que no et poden dir, perquè no sé si entrarem o no, a part del tema de vacances, amb el tema dels horaris. Tampoc no hi ha cap estudi
aquest
que jo conegui.
Aquest senyor està aquí i introduirà el tema dels horaris. Ara en parlarem.
I hem coincidit en alguna altra ocasió. El que no hi ha és cap estudi definitiu que pugui dir quina ha de ser la distribució, la millor distribució horària de cara als nens. I de cara als nens i de cara als adolescents. Uh-huh. Hi ha coses que podem apuntar, però el tema és una gran complexitat.
Des d'un punt de vista estrictament pedagògic, és de la capacitat d'aprenentatge, has dit que els nens necessiten fer un reset, no? Suposo que com els adults.
Sí.
No s'ha calculat quant temps ha de durar aquest reset, és això?
Sí.
Mm. I durant aquest reset no ha de ser complet, el reset. És a dir, han de tenir altres activitats diferents a les que fan a l'escola, però que també els activi, per exemple, intel·lectualment.
Ara el que és claríssim és que els nens aprenen a l'escola i aprenen a tot arreu. Sempre hem après a tot arreu. Uh-huh. Abans estàvem aquí fora i comentàvem el que fèiem a les vacances quan nosaltres érem petits. Els nens aprenen a tot arreu, i més ara. Més ara.
És això el que es vol vetllar, suposo, Núria, a la Fundació Catalana de l'Esplai.
Exacte. Comentar una mica la teva pregunta. És complexa, segur, i tots els canvis requereixen complexitat. Però és veritat que són molts dies que, a més, com a societat, què passa? O sigui, nosaltres ens encarreguem, vetllem perquè tots els nens puguin anar a l'escola i tinguin un període escolar, i, en canvi, aquest període d'estiu queda una mica a responsabilitat de les famílies, i per tant és un espai de desigualtat molt gran. Si realment és un període de vacances tan gran, ens hauríem de plantejar socialment, o com el redistribuïm, com fem que l'accés a activitats que han de fer els nens durant tots aquests quasi 90 dies siguin d'un accés igualitari, quin tipus d'activitats són millors que les altres. Jo, sincerament, entenc que és molt complicat, però penso que on hem de posar el centre és amb els nens i nenes, i què és el que necessiten ells. I després ja ens organitzarem els altres. Per exemple, jo abans que en parlàvem, des de l'Esplai, en aquest cas nosaltres, Fundació Catalana d'Esplai i altres organitzacions, era impensable fa uns anys fer activitat a l'agost. A l'agost no hi ha ningú i tal. Bueno, doncs ara ho estem fent, perquè les necessitats socials ens ho demanen. Pues jo crec que l'escola també ha de fer com un exercici. Jo no sóc del món escolar, per tant, tal, però entenc que són masses dies i ara, des del punt de vista de mare, el setembre ja és com... Ostres, anem a l'escola ja, diuen els nens.
Anem a parlar de tòpics que cauen. Després parlarem d'altres, però, per exemple, dels primers tòpics. És que els nens tenen massa calor a l'aula. Això passa?
Sí. I tant. A partir del mes de maig i el setembre... No cada any, perquè, però el calor de les aules n'hi ha.
Però és que ara vaig fent de veu de l'advocat del diable, Però és que ara hi ha aparells d'aire condicionat.
Sí, però primer l'aire condicionat seria una despesa que no sé si es podria assumir, i segona, hi ha persones que l'aire condicionat no els hi és gens saludable. Però els nens, a les aules, calor en fa. Amb això no vull dir que no s'hagi de fer classe. Però constatar aquest fet, sí, o potser s'han de distribuir els temps d'una altra manera, potser s'ha de fer uns períodes de pati o el que sigui, però normalment jo he estat aquest any que he tingut el privilegi de ser el meu primer any de jubilat i que m'he enyorat molt, he pogut anar a veure moltes escoles i, per exemple, els patis, moltes escoles, els patis, no tenen ni un lloc d'ombra.
Bueno, però això no és bo ni per les vacances ni per
ni
res.
Per res. Patis però a l'hivern, que no hi hagi ombra, no ho vius tant com el mes de maig.
Però el normal és que...
Fabià Movedano, tu que t'has pogut mirar altres exemples europeus per la tasca que tens empresa amb això de la reforma horària, et vam portar aquell dia i ens vas explicar els horaris del dia, de començar a les 8 i tot això. També t'has mirat, suposo, tots els calendaris d'altres exemples. Què es fa a altres punts d'Europa?
Bueno, d'entrada, trencar un mite. O sigui, el fet de que tinguem més vacances a l'estiu, que els nens tinguin més vacances a l'estiu, no vol dir que en aquest país es facin menys dies de classe. No. És el que es creu. Uh-huh. Al contrari, estem per la franja alta d'hores de classe en termes absoluts. El que passa que, primer, hi ha països que fan menys hores cada dia, i segon, hi ha països que tenen distribuït, durant el llarg de l'any, més vacances. Hi ha un model que és el 6+1, és a dir, 6 setmanes de classe i una de vacances. 6 setmanes de classe i una de vacances, que això és el que fa Alemanya, França... Clar, França. Aquí, o sigui, quin problema tenim? Tenim el mateix problema que en l'àmbit laboral, és a dir, tenim uns horaris massa rígids, un model molt rígid on no permet la flexibilització, i això que ho hem parlat moltes vegades en l'àmbit del treball també es passa aquí, en l'àmbit de l'educació. És a dir, clar... Ràpidament surt l'argumentari de no podem fer activitats a l'estiu perquè fa massa calor, no? Que jo ho has preguntat tu. Bueno, és que tornem als clàssics, tornem a aquells que van fer la renovació pedagògica fa un segle i es poden fer moltíssimes coses fora de l'aula, planificar durant tot l'any que tot allò que hem estat aprenent a l'aula uns dies sortim a fora, no? És a dir, fem un tipus d'activitat diferent. En relació al conseller Maragall, Jo sé que amb ell ens hem tingut alguna vegada perquè no tenim punts de vista diferents. És a dir, el conseller Maragall va fer... la idea era molt bona. És a dir, fem la Setmana Blanca al febrer i llavors distribuïm, no?, durant l'any més vacances. El problema és que... I això nosaltres ho tenim com una... és a dir, ho tenim molt en compte, el fracàs del conseller Maragall, el fracàs de la Setmana Blanca per tota la reformulera que estem impulsant. Perquè per fer... qualsevol modificació que has de tenir a tothom, d'acord.
Ha d'acompanyar la societat.
Clar, és a dir, primer en aquell moment la idea era bona, però no hi havia un acompanyament. Ara sembla que sí que hi ha un acompanyament de llei. Estem ja en un moment que ja estem sensibilitzats en que volen canviar els horaris i volen canviar els calendaris. Però clar, és a dir, si tu no tens en compte la indústria del lleure, i teixi una mica, no?, el sector del lleure, no tens en compte el sector del comerç, no tens en compte que els pares hagin pogut, o sigui, que en temes de negociació col·lectiva i a les empreses es tingui en compte, doncs, que hi haurà una setmana. Hi ha un element nou, Jofre, que surt avui en el periòdico, hi ha un reportatge que va sortir la setmana passada, que és que el papa s'està plantejant sí. que la Setmana Santa
es fixi
en el calendari. Això seria fantàstic, sí. perquè això ens permetria anar al 6 mesos d'una manera, diguem, natural.
Planificar els trimestres millor.
Clar, és a dir, podríem fer a la universitat dos quadrimestres ben clars, sense allò se saber si no? Sense... Mm-hmm. Però en el col·le, doncs ens permetria que al febrer es fes una setmana de vacances, a l'abril es fes la setmana de vacances, diguem, de Setmana Santa, i després ja anéssim cap a l'estiu.
Permeta'm l'acudit, Fora bastant bo, Fabián, que després de tota la tasca que estàs fent, després sí. de tants anys i tants anys i tants anys de picar pedra, tu resolgués el Papa de Roma, eh?
Jo avui, en el periòdic, una frase que li vaig dir ahir al periodista, diu, una empenta divina, no? Sí, perquè al final, o sigui, no ha de ser...
Tots ens hem de posar a arreglar-ho.
Jaume, com a gestor de trimestres de 2 mesos i trimestres de 4, et semblaria bé aquesta proposta, diguem-li al Papa, de dir, mira... Què seria, per cert, el 19 de març, no, aproximadament?
No, a l'abril. És a dir, seria la segona o tercera setmana d'abril.
Jo estic totalment d'acord amb el que acaba de dir el senyor Maidano, eh? A més, jo recordo que a començament de curs vam coincidir amb un programa de televisió de com se diu aquest programa que fan al matí a televisió, a TV3?
Els matins,
sí. Parlant d'aquest tema, i aleshores una cosa que vam constatar és que en aquest grup de tres que érem, sí. hi havia vostè, estava jo, i hi havia un metge que parlava del tema del son, deia hi ha una gran consciència sobre l'alimentació, però poc sobre el descans, però allà hi faltava la veu de les famílies i faltava la veu de l'Església, i la veu del món del treball. Clar, vull dir, abordar el canvi d'horaris no es pot fer des del món de l'escola. Vull dir, s'ha d'abordar des de...
Doncs aquí estem amb l'ou i la gallina. Qui comença? No?
Anem a l'origen de tot.
Qui comença a tocar...
Treball,
qui,
no?
Qui comença a fer caure la primera fitxa perquè tot el dominó vagi caient?
Nosaltres, veient tots els esforços que s'han intentat, els milers d'informes del Consell Escolar, des del punt de vista del món del treball, del comerç, nosaltres diem que ha d'haver-hi un moment zero. És a dir, haver-hi un moment zero, que nosaltres el visualitzem amb el 16 de setembre del 2016, que és una data, diguem, que és l'inici del curs escolar de l'any que ve, i diem, ei, hem de fer tota l'empenta legislativa, tota l'empenta, diguem, de sensibilització i tota l'empenta de negociació col·lectiva per arribar un dia i dir, ens posem d'acord. Perquè, si no, qui és el primer? Luego la gallina, no? Sembla ser que no serà ni l'oli a la gallina, sinó que serà el Papa, no? Qui
L'Esperit Sant. De moment, aquest estiu, i tot fa preveure que el següent també serà d'aquests quasi 3 mesos de vacances escolars, i aleshores es planteja el problema. Què es fa amb els nens? Permeteu-me de ser així de ras i curt. I quines recomanacions aconselleu vosaltres per cobrir aquests quasi 3 mesos? Ja ha quedat clar, doncs, que va haver una mica de tot. Descans? No sé si, Jaume, cal que els nanos també s'avorreixin?
I tant. I tant, l'avorriment forma part de l'experiència humana. Grans creadors han estat primer grans avorrits.
Sí, és veritat. Per tant, han de descansar, carregar piles, han d'avorrir-se.
Han de conèixer l'experiència del que vol dir avorrir-se.
S'ho han de passar bé, també.
També.
Han de fer coses que habitualment no fan durant el curs.
I tant.
I també han d'aprendre. O tot això que acabo de dir forma part de l'aprenentatge.
Tot això forma part de l'aprenentatge. No han d'aprendre, aprenen. Els nens aprenen contínuament. I l'escola té una part d'aquest pastís de l'aprenentatge, però la ràdio té una altra part d'aquest pastís de l'aprenentatge. El que passa que les vacances, depèn de com es tractin, és un nou espai de desigualtat.
És un espai molt gran de desigualtat.
I és molt diferent la família, doncs, que pot tenir, doncs, els fills amb algú, o que pot tirar de madavis, o que es poden distribuir
ara
els pares, tot
avis.
Això... És molt diferent d'aquelles famílies que no poden i que el nen, doncs, es pot quedar davant de la tele o davant del joc d'ordinador X hores al dia. Que el problema no és que estigui davant de la tele o davant de l'ordinador, sinó del nombre d'hores que està davant de la tele o davant de l'ordinador.
Núria, parlàvem d'aquest augment del 25%, segons dades de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, respecte a aquest any. 25% és una bestiesa. No sé si vosaltres també a la Fundació Catalana d'Esplai heu notat aquest augment d'un any per l'altre.
Hem notat augment, però potser no tant, eh? També nosaltres ens movem en uns barris molt determinats. És veritat que les famílies fan un esforç gran perquè els nens vagin de colònies i de casals, però potser no tant. Penseu que, bueno, ja ho sabeu tots, que per les famílies és un gran esforç, tots els que tenim nens i nenes, i per tant hem de veure això com ho podem fer. Però amb el que dèieu abans, la veritat és que hem de donar resposta als nens i nenes perquè tinguin un estiu el més màgic possible. I el màgic vol dir poder-te anar a la natura quan aquí no pots anar-hi, anar-te fora de la família, créixer, no estar sempre al costat del pare i la mare, compartir amb altres, compartir amb monitors i monitores. Per tant, jo crec que com a societat hem de poder fer que els nostres nens i nenes visquin un estiu molt màgic i molt intens. Tots ens en recordem de les nostres vivències a l'estiu, no?
Què promoveu perquè això sigui així? I no sé si esteu també en contacte amb la comunitat educativa per aquells aprenentatges que han adquirit al llarg de l'any també quedin repercutits a l'estiu.
A veure, sempre treballem conjuntament. El que passa que sí que el que intentem és que els aprenentatges durant l'estiu no siguin tan curriculars, per dir-ho d'una manera, sinó molt més vivencials. Molt més a partir de l'experiència, a partir de l'acció. Per exemple, sí que amb els joves, que també, bueno, joves o adolescents, que és una franja complexa per les famílies a partir dels 12 anys, que si no fas res és aquests que estan tot el dia enganxat a l'ordinador i no els apuntis a segons quins llocs. Estem organitzant amb molt bon èxit uns camps de treball que tenen que veure amb la metodologia d'aprenentatge i servei que fem les entitats de lleure durant l'any i que, a més de fer el camp de treball, fan una acció social al seu entorn, de natura o amb el poble. I aquests sí que tenen una vessant més d'aprendre coses més directes. Però amb els altres nens, l'aprenentatge, com deia el Jaume, és global i té que veure amb tot. No està, anem a aprendre aquesta assignatura o anem a aprendre anglès, o inclús, si volen aprendre anglès, ha de ser vivencialment. No anem a fer classes d'anglès.
L'Eva, que també, a més de mare, és pedagoga, proposa allargar el curs fins al 30 de juny i començar les classes un altre cop l'1 de setembre. Aquesta proposta de 30 de juny a l'1 de setembre de vacances és bastant estesa. Per exemple, la Núria es refereix al calendari francès, que fa exactament això, les classes comencen l'1 de setembre, acaben el 30 de juny, o la Montse, que des de Brussel·les ens envia el calendari escolar 2015-2016, que va en aquesta línia de 6 setmanes de treball, una de festa, sí, de festa, de vacances. La Núria diu, les vacances escolars dels nens tenen sentit si poden passar-les en família. Allargar les activitats escolars no és la solució. Conciliar horaris laborals a les necessitats dels nens, no al revés. Com s'ha fet antigament, els països avançats aposten pel millor per la generació futura. I la Mònica ens escriu i ens diu, com a professora puc assegurar que a les aules la canalla no aguanta amb aquesta calor. Estan molt cansats després de mesos treballant i a més de 25 graus a les aules. Com a mare crec que les vacances són molt llargues. Els meus fills, de 9 i 7 anys, fan unes estades de futbol d'uns 10 dies i la resta de l'estiu estan amb nosaltres. Ens organitzem entre el meu home i jo i si hi ha algun dia que treballem els dos, visca els avis. Els avis també formen part de l'imaginari de l'estiu. I no sé si amb això també hi ha algun decàleg de recomanacions sobre no abusar-ne, aprofitar-los, gaudir temps d'un temps que no tenen la resta de l'any, el paper dels avis.
Jo crec que els avis s'han d'aprofitar. El que passa és que no s'han d'abusar, però s'han d'aprofitar.
Sí.
Diuen que... Una vegada vaig llegir, no sé on, ho diu on, que els nens i nenes que tenien períodes de relació amb els avis, sí, eren nens molt més equilibrats emocionalment i totes aquelles coses. O sigui, que l'avi té un paper fonamental, els avis. Clar, jo crec que s'han d'utilitzar.
Però no solament l'estiu, no?
Ah, no?
El tema
no,
és com ens relacionem
clar,
entre tots,
clar,
no?
Jo abans vivia amb la meva família, clar, vivia amb l'avi a casa, i ara, doncs, normalment n'estic separat.
Jo crec que els avis, benvinguts siguin. I tots, benvinguts els que podem gaudir-ne. Però també sap greu, perquè també coneixes avis i àvies, que tenen ganes de fer coses,
clar,
i no les fan, perquè han de
quedar... S'ha d'equilibrar, un abús, no?
Clar, doncs és dir, ostres, o sigui, és fantàstic, però el nen també ha de tenir altres tipus d'experiències.
Parlant d'avis, una àvia. Maria.
Hola, bon dia.
Disculpes per l'espera, perquè m'han dit que feia molta estona que estava al telèfon. Disculpa,
sí,
és culpa meva, Maria, quants anys té?
80.
Quants nets?
11.
Vaja. I tots els cuida?
I dos bisnets, no.
I dos besnets.
En tinc uns de més grans.
Sí.
Però en tinc 7, que el gran té 9 anys.
Mhm. Uh-huh.
Llavors me'ls han de combinar. Jo, gràcies a Déu, estic bé. Estic molt bé i el meu marit també té 82 anys. Però les criatures es cansen. Et cansen molt. I ells arriba un dia que et diuen, iaia, quan començarem al col·legi? Jo estic d'acord amb aquest senyor que diu que passen calor a les aules. Però ara que pensi, a mi, per exemple, que tinc 80 anys, i també feia la mateixa calor, i només teníem de vacances un mes a l'estiu. Això una cosa. Després una altra cosa, és molt important els nens petits que necessiten que els cuidin. Però ara dic jo, tinc un net de 17 anys. El pare i la mare treballen. No vol anar a casa, bueno, sí que ve a casa meva, però ja vol estar sol a casa seva. Com el controles, aquest nen? És un nen molt maco que no ha portat cap complicació. Però com el pots controlar, aquest nen? És una edat perillosa. Els nens de 3 anys els tens agafats de la mà i dius anem aquí, anem allà. Però en aquest no pots fer-ho.
És cert.
I els avis, i la veritat és que de vegades jo surto amb els meus nets i els nens, ara aquesta setmana me'n toquen dos d'una filla, la setmana que ve dos d'una altra. I
deu tenir un Excel a la nevera, oi, Maria? Que deu tenir una taula a la nevera per organitzar-se. Perquè a vegades a mi, amb una família de 4 em costa, amb 11 nets se'm fa francament impossible.
Perdona, l'altre dia, per una situació molt trista, van venir tots els fills a dinar i érem 17.
Déu-n'hi-do.
I vaig fer tota classe de menjars perquè poguessin provar-los tots. O sigui que no és que m'espanti la feina. Jo em preocupen els nens, perquè els nens acaben cansats. Perquè, clar, van aquí, van allà. Si els pares també tinguessin festa, com jo, per exemple, que estava a casa, i venien els meus fills i els meus nebots, i jugàvem a casa i sortíem, molt bé. Però ara, avui en dia, hi ha pocs pares que puguin estar a casa amb els nens.
Cert. Maria, moltíssimes gràcies per aportar-nos el seu testimoni. Bon dia.
Bon dia.
Parlant de nens. Pau!
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Ens estaves escoltant i vols dir la teva?
Sí.
Quants anys tens?
11.
Estàs de vacances?
Sí.
Què en penses de tot plegat, del que has sentit?
Bueno, pues que en certs motius estic d'acord i estic en contra.
Vejam.
Que jo estic a favor, bàsicament, perquè a l'estiu és impossible estar a les aules. És impossible. I també a l'estiu s'ha d'estiuejar, s'ha de passar amb la família... S'ha d'estar de vacances a l'estiu, bàsicament.
Molt bé.
Però també estic en contra que aquests 3 mesos també és com un reset total.
Què vols dir amb aquest reset total? Que potser arribes al setembre, ara introdueixo un altre tòpic,
I no te'n recordes ni de sumar, saps? Que passa molt.
I no fas res per repassar?
Home, a vegades l'escola dona llibrets o alguna cosa així, però si per algun motiu no te'ls donés, pues arribes com un reset total.
Molt bé. Què tens pensat fer aquestes vacances?
Bueno, jo ara estic en un campus i amb anar-me'n de vacances.
Molt bé. Un campus esportiu, dedueixo.
Sí.
Molt bé. Doncs, Pau, has introduït un altre tema en el debat. T'ho agraïm molt, que hagis trucat, sobretot. Bon estiu.
Bon estiu.
I bones vacances. Tenim dos temes nous sobre la taula. Un, el repàs o activitats extraescolars, si s'han de posar a deures, si no se n'han de posar, que ja... Ja me n'estalvio un altre, el de si s'han de posar deures o no s'han de posar deures al llarg de l'any. Ja parlo només de l'estiu, si s'han de fer aquests llibres Santillana de repasso escolar.
Els quadernos Rubio, te'n recordes?
Jo me'n recordo més del Santillana.
Santillana.
I l'altre, que ha introduït la Maria, els nanos de 16-17 anys, que en aquesta edat, és veritat, els dels 3 anys el tens a casa i el tens controlat. Què passa amb els de 16-17? La Núria feia que sí amb el cap amb aquesta edat.
Sí, perquè realment ens arriben moltes famílies amb demandes aquestes. Aquesta àvia parlava de 17, però parlem de 13, 14, tota aquesta franja de nanos, que són nanos amb moltes ganes de fer coses, amb molta iniciativa, però amb poca demanda, perquè un casal o així ja. Nosaltres ja et dic, intentar que aquests nens facin campaments, camps de treball, accions més socials, jo crec que és fantàstic i meravellós pels nanos. Perquè la veritat, i ho dic com a mare també, tenir-los a casa tot el dia, ells mateixos acaben bastant farts.
Fabián.
Bueno, sí, assumim que tenim 2 mesos de vacances, 2 mesos llargs, quasi 3, i per tant doncs, que hem de plantejar coses. Crec que ens falta una mica educar els nostres infants en el temps de vida quotidiana. L'únic que sabem dir és quan els veus que perden el temps és, bueno, quan siguis gran ja te n'adonaràs el temps que has perdut, no? És la magnífica frase que sabem fer. Per tant, hem de educar-los amb petits objectius quotidians. I per tant això requereix un esforç per part dels pares o petits objectius setmanals, no? I després allò que deia el Ponset, no? L'antesala de la felicitat, o sigui, la felicitat està en l'antesala de la felicitat, és a dir, tot aquell temps de preparació d'alguna activitat. Què vull dir? Doncs que si queda una setmana perquè marxem de vacances ja intentem generar una mica d'il·lusió, doncs anem a mirar mapes, anem a veure què anirem a visitar o al lloc on anirem de vacances per veure quines excursions podem fer. Després, i per la meva trajectòria, no puc deixar de fer apologia als esplais, als caus, als agrupaments escoltes, als campaments. Jo, de petit, era l'única cosa que feia. No teníem més que les mateixes... Les úniques vacances, el moment més especial... eren els campaments d'estiu, i per mi era brutal tot el que eren els dies abans, no? I després,
l'experiència,
no? L'experiència abans i després, i aquest el poder allargar, doncs el que ha estat l'experiència viscuda, doncs això també és important, no?
Jaume, deia el Pau, arriba el 15 de setembre i no te'n recordes ni de sumar.
Bueno, sí que té raó que hi ha coses que les oblides, però no les oblides. Hi ha coses que els primers 15 dies els mestres normalment el que fan és planificar tots aquells aprenentatges que ens semblen bàsics i que l'estiu els ha pogut...
És que ja que ho dius, l'altre tòpic que us cau als mestres. És que teniu 3 mesos de vacances.
No, això sé que es diu, però per això no és cert. I si no, jo convido tota la gent que diu això que se'n vagi per les escoles dels seus fills, doncs, per exemple, els primers 15 dies de juliol, i miri la quantitat de mestres que hi ha a les escoles. I després, escolti'm, aquest any celebrem la 50 Escola d'Estiu de Rosa Sensat, que vol dir que durant 50 anys, el mes de juliol, s'han organitzat centenars i centenars d'activitats amb participació amplíssima de mestres a tots nivells, d'infantil, de primària i de secundària, i que estan allà formant-se. Ara, que pot haver-hi un mestre que marxi a l'1 de juliol i no torni fins al 30 de setembre? Sí. I pot haver el mestre que ha deixat tota la feina que havia de fer ja feta...
Però pel que estàs dient no és majoria.
No, ni majoria no. I per exemple, la majoria d'equips directius, per exemple, del país o d'equips de coordinació de les escoles, l'última setmana de curs estan a l'escola.
Puc continuar amb els tòpics?
Sí, i tant.
Però és que per Setmana Santa feu 10 dies.
Sí.
I per vacances 2 setmanes.
Per Nadal.
Per Nadal 2 setmanes.
Sí. Sí, sí, no, però jo és que jo no he dit mai que els mestres no tinguem més vacances que la mitjana de la població. Sí, la tenim. El que no és veritat és els 3 mesos de vacances comptat d'aquesta manera. La gent confon l'horari lectiu, l'horari de l'escola amb l'horari laboral. Els mestres, el nostre horari, segons la llei, són 37 hores i mitja a la setmana. Els de primària i infantil. 30 en el centre i una i mitja cada dia per... fer altres feines que hem de fer.
Tasques de tot tipus.
De tot tipus.
Núria.
No, jo crec que el Pau, que m'agrada molt la seva intervenció, quan deia això, ostres, no ens en recordem ni de sumar. No és tant que no te'n recordi, sinó que has parat tant que costa molt tornar a començar, no? Són aquells dies de setembre que, ostres, potser no un horari sencer, però... No, que anar començant, perquè clar, passem de tot a res. També el que volia dir és que l'últim trimestre els nens acaben molt cansats, i els mestres, perquè també concentrem tot. O sigui, al final tenen no sé quants exàmens, les notes, l'últim trimestre, les globals, jo crec que acaben que distribuir, com dèiem, o fer una cosa més, inclús al setembre igual, podríem fer jornada intensiva, o començar d'una altra manera. No, però és que passem de zero... res, a tot, no? Jo crec que és més aquesta sensació de dir, bueno, nosaltres mateixos, no? Quan fem vacances a les nostres feines, ostres, el començar costa, no? I els estem demanant als nens que feien això, pum, no? Molt seguit.
Hem parlat amb una àvia, la Maria, hem parlat amb un nano, el Pau, i ens quedava a parlar amb pares i mares. Núria, bon dia. Núria?
Bon dia.
Bon dia. Què aportes en aquest debat? Bon dia.
Doncs mira, bon dia. Vull parlar una mica en nom de molts pares, que estem bastant enfadats, perquè els debats sempre són bastant diplomàtics, per entendre'ns, perquè el col·lectiu de professors és bastant potent, té poder, fa por, i hi ha un col·lectiu de pares que no tenim avis, són grans, estan malalts, tenim uns sous mitjos que ens gastem les pagues en casals, perquè el preu mig d'un casal a l'estiu són uns 100 euros per setmana. Això vol dir que després potser no podem fer vacances, ens hem de quedar. En fi, i no tenim dret a beca, perquè no som prou els sous baixos, per entendre'ns, com per tenir dret a beca. Bueno, sí, saps? Vull dir, moltes coses que dius no surten mai reflectides, perquè sempre queda molt bonic el col·lectiu, que es forma el juliol. A veure, jo convido tothom que el juliol vagi a les escoles, els meus fills en tinc dos, han passat per escoles i vull dir, tu el juliol no trobes a ningú a les escoles. Un professor, dos, d'un col·lectiu que és molt gran. Formant-se, jo voldria saber l'estadística de tots els professors que estan al juliol formant-se. Si és un 20, un 30, un 50, un 80, un 90%. No hi ha cap col·lectiu de professionals que faci dos mesos, ja soc generosa dient dos mesos de vacances, ni cirurgians que tenen molt estrès, ni metges, vull dir, gent que opera a cor obert. A veure, és que clar, vull dir, els nens calor, el meu em passa al casal. Vull dir, jo amb el que pago de casal puc pagar l'aire condicionat de les classes. Vull dir, a veure, és que ens limitem a uns debats molt diplomàtics, molt... bueno, no ho sé. I hi ha molta gent emprenyada, moltíssima, molts pares, perquè ens trobem que, vull dir, bueno, és que no ens queda res per poder fer a l'estiu, perquè ho ens ho hem deixat tot amb els casals. I és així.
Núria, gràcies per traslladar-nos aquest punt de vista. Ara et contesten els col·lectius al·ludits. Gràcies i bon dia. Aviam, n'hi ha per tots. Jaume, ha sigut prou clara la Núria amb la seva exposició i també, Núria, deia això, que els casals són excessivament cars. Si vols començar a contestar tu, Núria.
Sí, a veure, entenc perfectament el que diu la família, perquè aquesta, la mare, la Núria, que es diu com jo, que realment és un tema que no està resolt socialment i, per tant, recau bàsicament amb les famílies. És un esforç econòmic molt gran, però hem de dir que és molt econòmic en el sentit de que fa no sé quants anys que no es pugen els preus i són bàsicament preus de cost, perquè són... O sigui, no hi ha res... O sigui, l'escola està subvencionada per l'Estat. Els casals és tot a cost, és a dir, el menjar, els monitors, els llocs, els materials, les sortides... O sigui, i això recau amb les famílies. Us ha de dir per això que les entitats, bàsicament, que ens dediquem a aquestes coses, estem treballant amb uns marges poquíssims i realment molt ajustats perquè som conscients de quina és la realitat familiar i, a més, mobilitzant molts recursos a nivell de persones i a nivell d'administracions per poder becar el màxim possible. És veritat que
aquesta
les demandes són
és una,
molt grans.
Però també ens estan escrivint mares mileuristes, en el millor dels casos, que ens diuen, si jo cobro 1.000 euros i tinc dos nanos...
Com ho puc fer?
I tinc 3-4 setmanes, de seguida et surten els números.
Està clar, però...
300-400 euros.
És això que jo et vull dir, com que això està en mans res més de la iniciativa privada. Vull dir, si entre tots no resolem aquest tema, és com si tinguéssim que pagar el cost de l'escola al 100%.
Jaume, sobre el
que
ha dit la Núria.
Que té, des de la perspectiva de l'exemple que ha posat la Núria, doncs té tota la raó. Jo sé que hi ha escoles que a l'1 de juliol pot ser que no hi hagi cap mestre, però també en sé moltes que no és així. També en sé moltes que no és així. Aleshores, què hem de fer? Doncs jo crec que s'ha de fer un... Jo intento no ser gens diplomàtic. Jo he reconegut que hi ha col·lectius de mestres que no estarien molt d'acord amb algunes coses de les que he manifestat aquí. Però jo crec que s'ha de fer un debat seriós social per resoldre aquestes qüestions, que vivim una societat amb una crisi que és la que tenim i que està repercutint amb les mateixes persones i que això també s'ha de resoldre, però que el que no es pot pretendre és que aquesta solució provingui només de l'escola. O sigui, la solució no és que els nens estiguin el mes de juliol a l'escola perquè les famílies no poden resoldre el tema del mes de juliol. Ara que els mestres, el col·lectiu docent s'ha d'implicar amb això, i tant que s'ha d'implicar. I si no, i sobre el tema de formació, això sí que voldria deixar-ho molt clar. Jo aquí estadístiques no en tinc, però només cal que es mirin les pàgines web de les escoles d'estiu, per exemple, la quantitat de mestres que, repeteixo, en aquests 50 anys s'han estat formant voluntàriament a les escoles d'estiu.
Fabio Moedano, impulsor de la iniciativa per la reforma horària, Núria Vall, subdirectora de la Fundació Catalana de l'Esplai, responsable de la campanya d'estiu, i Jaume Cela, mestre, ja jubilat i exdirector de l'Escola Bellaterra.
No, sí, no, sí, sí, no.
Reconcentrat.
Sí, sí.
RAC 1. Soc Sebastià Darbó, l'autèntic. A l'hora que m'escolteu, no importa. L'important és que el dissabte, diumenge, de 1 a 3 de la matinada, sintoniseu RAC 1, on misteris es fa present. És l'hora del misteri, de la màgia, de l'ocult i tot el món fantàstic.
Misteris amb Sebastià Darbó.
Dissabte, diumenge, de 1 a 3 de la matinada, teniu una cita amb Misteris i amb RAC 1, on tots som un. Fantàstic.